RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La victòria de Donald Trump preocupa els empresaris de Catalunya. La seva promesa de posar arancels d'un 20% als productes exteriors, prioritzant els propis americans, representa un cop per les empreses amb exportacions cap als Estats Units. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i molts catalans es pregunten quin és el pes per l'economia catalana d'aquest poderós mercat nord-americà. Sense arribar als nivells de la Unió Europea o el Regne Unit, és un mercat en augment. L'any 2022 es van donar un salt d'un 20% de pujada per un total de 3.631 milions d'euros. Maquinària amb un 12,3%, perfumeria i cosmètica amb un 8,9% i plàstics amb un 7,5% són els productes que lideren l'exportació catalana cap als Estats Units. Després hi ha productes agrícoles, així com l'oli d'oliva de Lleida, que es porta 40 milions, o sucs de fruita per un valor d'uns 11 milions d'euros. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
A Catalunya, com a la resta del món, pendents, doncs, de les decisions de Donald Trump de cara, doncs, a les pròxims dies, pròximes setmanes, no?
Sí, a partir del 20 de gener, quan farà la presa de posició, sobretot de la seva promesa, no?, el proteccionisme americà. La situació és fàcil de comprendre. Un arancel d'entrada d'un 20% representa un augment de preu posterior del 20% d'aquest producte exportador i, per tant, deixarà de ser competitiu al mercat, tot i que pugui ser d'una millor qualitat. Empresaris i patronals consultats per migdia de COPE Catalunya i Andorra coincideixen. No ha estat una bona notícia la victòria de Trump i ara sol queda esperar fins on vol arribar amb el seu anunciat proteccionisme. I és que hi ha empreses catalanes que depenen del vot d'un home de Minnesota o d'una dona de Michigan, perquè tot està connectat. Joan Ramon Perdigó, president de la patronal del metall de la zona central de Catalunya, admet a migdia a COPE aquest escenari i reconeix que va quedar en xoc per la tornada de Donald Trump.
Tant de xoc, no em pensava que fos tan evident la victòria. Una economia oberta com la catalana, que exporta molt, té aquesta dificultat. Quan no dependre del consum intern, sinó dependre del que passa al món, qualsevol cosa que passa al món li afecta. El votant de Minnesota i d'Arizona decideix com ens afectarà a nosaltres el proper any, o com ens aniran a nosaltres les coses.
I és que hi ha xifres globals i directes de l'exportació de Catalunya cap als Estats Units, però després hi ha les exportacions indirectes, és a dir, les que es fan a tercers països que es deriven cap als Estats Units. És el cas del ferro i del metall a Catalunya, segons ens ha explicat Joan Ramon Perdigó. L'exportació primer es fa a Alemanya i després aquesta acaba al gegant americà.
Nosaltres exportem a Estats Units indirectament via Alemanya. Com que produïm per fàbriques alemanes, pel grup Volkswagen o pels altres, quan Volkswagen o Alemanya deixi de vendre cotxes a Estats Units, indirectament nosaltres deixarem de vendre a Alemanya. I això és el que bàsicament ens preocupa, perquè nosaltres a la Catalunya central estem molt lligats al sector de l'automòbil.
Des de Pimec també mostren la preocupació. A migdia, a COPE Catalunya, Carles Mas, director de l'àrea d'Economia i Empresa de Pimec, alerta d'una altra variant en del possible proteccionisme americà, que obligarà a prendre mesures al Banc Central Europeu que poden limitar l'accés al crèdit.
En el comerç, doncs, serà més difícil exportar als Estats Units i en els preus, doncs, la importació de l'energia pot ser, almenys a la part que ve dels Estats Units, se'ns dispari. I, a més, aquesta conjuntura fa que el Banc Central Europeu es trobi entre l'espasa i la paret en les decisions dels tipus d'interès i, per tant, afecti el cost del finançament de les empreses.
Per tant, ara sol queda esperar les decisions de Trump, però sí que hi ha una realitat. El sentit de vot, per exemple, de Minnesota, deriva amb el present de milers d'empreses d'aquí.
Gràcies, Sergi. Molt atents, doncs, a les decisions de Trump a partir del dia 20. Nosaltres ara, quan manquen 6 minuts per 2:45, obrim l'àrea de serveis. Comencem amb el temps. Aquest final de setmana vindrà a marcar per un temps inestable. No s'esperen pluges generals i continuades, però sí que els ruixats poden afectar molts punts de Catalunya de manera intermitent i dispersa. Divendres, per exemple, durant el matí s'escaparan alguns ruixats a les comarques de Girona, més aviat a la Costa Brava, i a la tarda arribaran també a l'interior de les comarques de Barcelona i a la Costa Central. Al cap de setmana s'esperen matins més tranquils i ruixats a la tarda. Les temperatures es mantindran sense canvis importants. L'Eduard Sánchez explica com està la situació a la xarxa viària. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem encara algunes dificultats al voltant del nus de la Trinitat. Just arribant aquest nus des de la ronda litoral hi ha hagut un accident aquest matí, ja està tot retirat i va millorant les coses, però vaja, encara queda tocada, per exemple, la Pota Nord, des de Santa Coloma de Gramenet fins al nus, o també la mateixa ronda litoral, encara amb molta lentitud a la zona de Gran Via, Bon Pastor, sentit Besòs, tot i que també hi ha sentit contrari, sentit Llobregat, trànsit molt lent entre Poblenou i la Barceloneta. En el cas de la ronda de dalt també queda lentitud entre Sant Gervasi i la zona de Vall d'Hebron en sentit Besòs. A la xarxa viària destaquem un parell de vies que aquest matí s'han hagut de tallar per esllavissades. Una és la C-51 a la Bisbal del Penedès i l'altra la GI-682 a l'altura de Lloret de Mar. És tot de moment. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els que avui tenen criatures en col·legis i instituts són tots, estan al voltant d'entre els 40 i els 50 anys en la seva majoria. Doncs entre aquest grup de pares i mares és freqüent escoltar de la seva boca com s'apanyaven amb qualsevol sabatilla sense marca, com se les arreglaven sense mòbil tan ricament i com de bé se sabien els rius i els afluents de nord a sud i d'est a oest i sense faltar-ne ni un. És a dir, existeix un discurs generalitzat amb la màxima que qualsevol temps passat va ser millor en l'àmbit educatiu. Doncs ara, dos professors, Jesús Rojero i Daniel Turienzo, intenten tirar pel terra aquesta màxima en un llibre que es diu Edufake, en el qual assenyalen 50 mentides i mitges veritats sobre l'educació a Espanya. Ho fan amb afirmacions com que l'educació privada és més exigent que l'educació pública, que l'educació espanyola és pitjor que fa unes dècades o que el gran problema de l'educació és la mala formació del personal docent. La intenció de Rojero i Turienzo, diuen, és assossegar els debats polititzats i polaritzats que genera qualsevol assumpte que té a veure amb les aules. Turienzo, Daniel Turienzo, ha estat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra i demana que deixem de mirar altres models educatius com poden ser Finlàndia, Corea o Portugal i que ens fixem en els indicadors bons que tenim, que diu que n'hi ha. El que passa és que estem instal·lats a segura en el pessimisme. Yolanda Canales, aquests professors volen veure o veuen el got mig ple, oi?
Daniel Turienzo li posa un 7 a l'educació a Espanya. Considera que està millor del que nosaltres creiem. De fet, una de les afirmacions que ell considera fake i que més li sorprenen, o que més li sorprèn, té a veure amb això, amb la idea de que l'educació espanyola és molt pitjor que la del context europeu. Quan el que tenim, segons ell, és un sistema homologable als nostres veïns. Sí, és cert que hi ha marge de millora en diferents àmbits, però podem mirar de tu a tu a Europa. Ell posava com a exemple l'evolució que ha tingut l'educació a Espanya l'últim segle i que es reflecteix en títols i també en millors competències de la població adulta. Però què és el millor de l'educació espanyola? I el pitjor? Ho explica Daniel Turienzo.
Espanya tiene, por ejemplo, un sistema de educación infantil que es muy bueno. Tenemos también unos docentes cada vez más cualificados, lo cual también es un orgullo. Tenemos una escuela que llega a todos los rincones, una escuela rural también muy articulada. Y lo peor que tenemos, sin ningún lugar a dudas, son las tasas de repetición y de abandono educativo temprano. Además, cada día nos damos cuenta que hay alumnos que quieren seguir estudiando y no somos capaces de darles una oferta que se adecue a sus necesidades.
Una altra de les mitges veritats que es diu sobre l'educació a Espanya és que s'està perdent la cultura de l'esforç. Turienzo relativitza aquesta afirmació perquè diu que es transmet de generació en generació i, a més, considera que es tracta d'un concepte difícil de mesurar.
Pues con los jóvenes nos pasa lo mismo. Yo creo que la cultura de esfuerzo no se ha perdido, lo que pasa es que muchas cosas se hacen de manera diferente, eso es lógico. Si observamos nuestros estudiantes, pues creo que seguimos teniendo jóvenes muy brillantes que se esfuerzan mucho y que trabajan mucho. O sea, no creo que haya grandes diferencias. Además, el problema que tenemos es que el esfuerzo es un aspecto muy difícil de medir. Es decir, yo no soy capaz de encontrar ningún dato que me permita comparar el nivel de esfuerzo, el nivel de dedicación de los jóvenes.
I sí, reconeix que l'avenç en el sistema educatiu no s'ha traduït, sobretot els últims anys, en millora en els resultats acadèmics, com la comprensió lectora, per exemple. Tot i que aquesta problemàtica, segons Turienzo, no és només de Catalunya o del conjunt d'Espanya. Tot plegat va començar ara fa uns 10 anys i la crisi per la Covid ho ha fet més evident.
A pesar de que estamos mejorando la calidad de nuestros sistemas educativos, nuestros jóvenes, en esas dos competencias que nos mencionas, no están progresando de la misma manera. Y a esa crisis de aprendizaje, que podría venir pues desde 2015 más o menos, se suma la crisis del COVID, que está claro que ha tenido un fuerte impacto no solo en lo educativo, sino también en lo social. Entonces, evidentemente, eso nos pone en alerta.
Amb tot, com dèiem, Turienzo posa un notable a l'educació espanyola, tot i que també hi ha marge de millora, però deixa clar que també s'ha progressat molt i això, afegeix, no se'n pot dubtar.
Saludo ara a l'Iván Teruel, que és professor de castellà en un centre públic de Girona. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos escuchado hace un momento el también profesor Daniel Turienzo, que con su compañero Jesús Rogero han escrito el libro Educafakes, en el que intentan tumbar algunos tópicos, dicen ellos, de la educación en España. La conclusión del libro es que dejemos de mirar otros modelos educativos como el de Finlandia, Corea o Portugal y que nos fijemos en los buenos indicadores que tenemos en España, que también los hay, dicen ellos. ¿Tú los ves por algún lado estos buenos indicadores?
Pero yo siempre discrepar un poco porque, bueno, todo lo que ha ido saliendo de informes PISA o de evaluaciones diagnósticas en primaria, etcétera, al menos en Cataluña, no parecen apuntar hacia ahí. Al contrario, parece que estamos a la cola de resultados de España y de Europa.
Iván, los autores de este libro del Educafake aseguran también que globalmente en educación estamos instalados en el pesimismo, en un pesimismo, dicen ellos, que eterno. Vamos, que somos unos derrotistas. ¿Compartes también esta conclusión de cierto derrotismo?
Bueno, son los resultados y también un poco, digamos, la visión que tengo de la enseñanza tiene que ver también con la experiencia cotidiana, con la experiencia profesional, con la deriva que muchos profesores venimos denunciando durante los últimos años. Yo no sé si se trata de una visión derrotista. Nosotros creemos que es realista, es decir, la educación no funciona todo lo bien que debería funcionar y creemos que tiene que ver con el modelo educativo, con determinados mensajes, con determinada concepción de la educación, con determinadas nuevas tendencias pedagógicas que creemos que han ido en perjuicio de la educación. Eso sin menoscabo de considerar que hay otras circunstancias, digamos, socioeconómicas que también influyen, ¿no?, en los resultados globales. No es lo mismo, no pueden ser iguales los resultados de una región donde hay mucha inmigración, con muchos alumnos que provienen de otras culturas, de países con otras lenguas, etcétera, que una región donde no haya ese porcentaje de inmigración. Es decir, el acercamiento, digamos, al modelo educativo tiene que contemplar también esas particularidades, ¿no?
Pero claro, yo te pregunto, si miramos los informes de PISA o PIL, al menos en Cataluña salimos muy, muy mal parados, ¿verdad?
Sí, yo que soy profesor de lengua y literatura y siempre considerando que la posibilidad de que uno pueda tender a idealizar el pasado, que pueda tener algunos sesgos, digamos, en la percepción de la situación, pero es algo que he comentado con otros profesores de lengua y literatura, no solo de lengua española, sino también de lengua catalana. Parece que hay un problema generalizado con la comprensión lectora, de textos relativamente sencillos en niveles ya un poco avanzados, como sean tercero o cuarto de eso. Es decir, parece que los alumnos tienen cada vez más dificultades para entender el sentido global de un texto. Esto puede tener que ver no solo con el hecho de que no leen demasiado habitualmente o no tienen el hábito lector, sino que también el diseño, por ejemplo, de pruebas competenciales organizado en torno a preguntas de respuesta multiopción, muchas veces lo único que piden es localización de la información, con lo cual el alumno puede acertar muchas preguntas yendo al párrafo concreto donde se consigna esa información, pero aun acertando todas esas respuestas, no tienen, digamos, una visión de conjunto del texto y no lo entienden globalmente, ¿no?
Y aquí, precisamente, tenemos un problema, otro problema añadido, que es el tema de la inmersión lingüística. ¿Es cierto que hay una generación entera de niños que no están aprendiendo absolutamente nada en castellano?
Bueno, pues la sensación es esa. Al menos que no están aprendiendo, digamos, en su registro culto o formal. Evidentemente, yo tengo la sensación de que entre el alumnado la lengua de uso entre ellos, digamos, fuera del contexto académico, fuera de la clase, es el castellano mayoritariamente, pero sí que es cierto que nos encontramos con una generación que no manejan el registro culto con cierta solvencia, ¿no? Yo me encuentro cuando hacemos comprensiones lectoras en clase con que los alumnos no conocen el significado de palabras que parecen de un uso bastante común, como por ejemplo me pasó hace unas semanas con la palabra transeúnte, ¿no? Los alumnos no sabían qué significaba la palabra transeúnte, en cambio yo les pregunté si sabían cuál era el significado de la palabra vianant, ¿no? Que sería el equivalente en catalán, vianant, en castellano viandante, transeúnte, y vianant sí que la tenían muy clara, ¿no? Por eso quiero decir que, digamos, los alumnos están cada vez menos familiarizados con el registro culto, sí que es cierto que escuchan el castellano en la calle, en los medios de comunicación, etcétera, en internet, pero hay un registro concreto al que solo tienen acceso en las clases de castellano y digamos que se dedican muy pocas horas a las clases de castellano, ¿no? Porque con la nueva reforma del LOMLOE, por ejemplo, en primero y tercero de eso se quitaron horas, ¿eh? Pasaron de 3 obligatorias a 2.
Acabo ya, Iván, que se nos tira el tiempo encima. ¿Qué porcentaje de enseñanza en español sería el mejor para que esta lengua, que también es nuestra, no lo vean los niños como una lengua extranjera?
Pues no sé, yo he ido variando la opinión sobre este tema controvertido. No lo sé. Yo creo que lo más justo sería un 50% de las asignaturas que no son de lengua, que el 50% se impartiera en castellano y el 50% en catalán, porque digamos que refleja de manera más fiel la realidad sociolingüística de la región, ¿no?
Muy bien, pues hemos dialogado con Iván Teruel. Gracias por atendernos. Él es profesor de lengua española en un centro público de la ciudad de Girona. Iván, gracias, buenas tardes y muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Molt relacionat amb això que ens explicava aquell professor Ivan Teruel, et faig evident una denúncia. Et posem la nota si parles sempre en català. Això ens ho ha explicat la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Anna Rosada, qui assegura que aquest tipus de denúncies s'han duplicat aquest curs, atenció, en moltes escoles i també tant en professors com alumnes. Explica'm, Yolanda Canales.
La pressió que s'està exercint tant alumnes com a professors té conseqüències. És el que assegura la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Anna Losada, qui denuncia que des de l'inici de curs s'han doblat, de fet, les denúncies que arriben a l'entitat per coaccions a professors i alumnes perquè utilitzin el català. La pressió que exerceixen entitats com Plataforma per la Llengua o les declaracions del conseller de Política Lingüística arriba als centres educatius. I ha explicat en declaracions a COPE alguns casos de queixes que estan rebent.
Directores que reprenden a los professors perquè hablen en castellano con sus alumnos en el pasillo, por ejemplo, o pues alumnos que sienten la presión de los profesores que les piden que no hablen nunca en castellano, que les dicen, oye, pues te subimos la nota, sí, habla siempre en catalán, ¿no? Y estos temas pues se han notado muchísimo más desde este inicio de curso.
La presidenta de l'AEB denuncia que aquestes denúncies són habituals, però es donen amb més intensitat enguany que en altres cursos. I preguntada per si aquesta pressió ha tingut també cap influència en el fet que ara hi hagi menys escoles on s'apliqui la sentència del 25% de castellà, ara són una vintena, Losada diu que el problema és que quan un alumne passa de primària a secundària, hi ha pares que acaben renunciant per no tornar a viure tot el calvari d'anys anteriors.
Digamos que eso que has vivido en primaria lo vuelves a vivir en secundaria. No porque la sentencia no sea válida, sino porque al final las familias, pues en algunos casos, pues dicen, pues mira, no me complico más la vida. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en algunos centros este curso, que los alumnos han crecido, han pasado primaria a secundaria y se encuentran con esta situación. Claro que no, es que es lo que decimos siempre, no podemos esperar que los padres sean héroes.
Losada també ha recordat que 3 escoles van deixar d'aplicar la sentència a principi de curs. L'excusa era que ja no hi havia assignatures troncals i es treballava per projectes. Per això feien plàstica o gimnàstica en castellà. Van tornar a aplicar novament la sentència quan se'ls va recordar, diu Losada, que haurien de respondre davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Fem ara una aturada per publicitat i després t'explico com les Càrites de Catalunya s'estan volcant i de quina manera amb els habitants de la Comunitat Valenciana castigats per la Ardana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora lo que se está haciendo es, se está yendo con los arquitectos a repasar todas las casas.
Y en cuanto a las ayudas, son muchas. Solo falta que esas ayudas lleguen de verdad.
Soy Herrera en COPE desde Chiva.
Mientras se sigue limpiando barro y...
Está frente a mí la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, centro de suministro de ayuda humanitaria.
Pero está durmiendo en el rellano de la escalera.
No tiene ahora mismo nada.
Todo me lo ha destrozado.
Estamos buscando a un señor de Pobla de Balbona. No tiene nada. Le ha entrevistado Pilar García Muñiz hoy en COPE, cerca de 2.000 mensajes y personas que han llamado que quieren ayudarle con...
Escuchábamos la radio, vuestra emisora,
porque tenéis un transistor con pilas.
Y gracias a eso hemos sobrevivido 2 días porque era la única forma que teníamos de conocer noticias de lo que estaba pasando.
La radio.
Sí.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Allau de solidaritat des de Catalunya cap a la Comunitat Valenciana. Les Càritas tenen oberts diferents canals per fer costat als damnificats de la Dana. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, posa l'èmfasi en les donacions econòmiques pensant ja en la reconstrucció de tot el que s'ha endut aquest temporal. Clàudia Cifuentes.
Les Càritas catalanes han recaptat més de 220.000 euros en la darrera setmana pels afectats de la Dana València. Només a Barcelona, en 4 dies, han aconseguit 120.000. Les donacions que principalment està rebent el poble valencià són de roba i menjar, però el cardenal arquebisbe Juan José Omella assegura que també s'ha de col·laborar econòmicament.
Porque después que pasara toda esta emergencia, una vez que tengan todo, habrá que ir reconstruyendo algunas casas, habrá que ir reconstruyendo algunas viviendas, porque algunos lo han perdido todo, y esto se consigue también ayudando con dinero. Yo no sé, además, los daños materiales, hasta dónde están afectados. Todo esto se irá viendo después, pero yo creo que tener una buena reserva también de dinero les ayudará muchísimo para el futuro.
La onada de solidaritat ciutadana que s'ha desplegat aquesta darrera setmana està sent clau, però amb els dies l'ajuda s'anirà debilitant i les famílies necessiten d'ajut continuat d'organitzacions com les de Càritas.
Càritas està sempre molt atenta al després, perquè en les emergències tots nos volcamos i una vegada que ha passat el tema viene otro tema que nos preocupa, sea polític o sea social, i nostres atencions se van allà i nos olvidamos d'aquello. Han passat 3 setmanes, desgraciadament és així, però és així realment. Però Càritas dice, no, hay que estar presentes, como ha hecho en Haití.
Una de les vies més senzilles per ajudar econòmicament és a través de Bizum, al número 89, o a la pàgina web de Càritas Barcelona, que ha obert una campanya de donatius. El proper diumenge 10 de novembre, l'arquebisbat organitzarà una missa a la Catedral de Barcelona a les 7:15 de la tarda per recol·lectar diners. Tots els beneficis aniran destinats a les famílies afectades per la Dana.
Gràcies, Clàudia. Atenció ara, perquè això de la maldat sembla ser que no té límits. Avui ens hem assabentat d'una guia per cometre violacions fàcils i segures. Aquesta barbaritat execrable tenia un autor, un jove de 20 anys que viu a Olot, a les comarques de Girona. El treball de la Policia Nacional i d'una organització americana amb capacitat legal que fa tasques de patrullatge en internet fosc ha permès identificar-lo. Explica'n, Sergi, bona tarda de nou.
Sí, bona tarda. El que van trobar, Carles, va més enllà de descàrregues d'arxius pedòfils. Un jove de 20 anys detingut per la Policia Nacional havia redactat fins i tot una guia en la qual es vanagloriava d'explicar però com mantenir relacions amb menors d'edat de forma segura i fàcil. Com confirma a migdia COPE Catalunya i Andorra la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Trinidad Gómez.
Los agentes pudieron comprobar que el detenido había estado realizando descargas de archivos pedófilos en forma de vídeos y de imágenes, así como una guía en la cual explicaba ya no a realizar estas descargas, sino a mantener relaciones con menores de edad de forma segura y fácil, incluso siendo los menores de muy corta edad.
Sens dubte, doncs, una guia que arriba ja a l'expressió màxima de la maldat. Una organització establerta als Estats Units amb capacitat legal que actua de manera proactiva i que brinda assistència a les víctimes ha estat la clau d'aquesta detenció. Fruit del ciberpatronatge de la CNEP, així s'anomena l'acrònim de l'organització, va ser identificat un usuari a la localitat de Olot, on el propietari de la IP denunciada havia emmagatzemat i distribuït arxius de pornografia infantil. I amb aquesta informació es va derivar a la unitat central de ciberdelinqüència de la Policia Nacional que ha fet les actuacions i ha detingut tot, doncs, amb aquest jove de 20 anys.
Gràcies, Sergi. Per fi la policia ha tret aquest depravat de la circulació. Un tracte més humà i personalitzat, amb més temps dedicat a l'atenció i més centrats en la salut mental i emocional. Aquesta és la visió que té la ciutadania sobre com ha de ser o com han de ser els metges del futur. Per exemple, els ciutadans demanen metges amb una visió més general i menys especial i amb més atenció preventiva i de detecció precoç. També defensen que els professionals facin un ús de la tecnologia i una molt millor gestió del que s'anomena errors mèdics, que no mala praxis, Aquestes i d'altres conclusions les trobem dins d'un estudi de la Facultat de Medicina de la Pompeu Fabra i de l'Hospital del Mar que ha liderat la doctora Gemma Revuelta. Quin metge necessita la societat? Com s'ha de formar el nou metge? Són preguntes que els ciutadans ens fem davant l'augment de l'esperança de vida, el canvi de paradigma del pacient, que cada vegada d'estar més ben informat, o la utilització de les noves tecnologies en el diagnòstic i la comunicació, entre d'altres qüestions. Avui, arrere en COPE Catalunya i Andorra, ens ho ha explicat la doctora Revuelta. Amb ella està la Clàudia Cifuentes.
Sí, el que explica Revuelta és que la ciutadania desitja un metge amb més enfocament integrador i que sigui més humà en el tracte amb el pacient. I alhora que tingui els coneixements actualitzats i estigui ben informat tecnològicament per poder dedicar més temps als pacients. Això és el que intenten des de la Universitat Pompeu Fabra inculcar als alumnes.
És un procés molt llarg i, per tant, hem de mirar sempre a molt llarg termini, hem d'imaginar-nos com serà el futur i hem de també tenir en compte tot el que sabem fins ara del que tenim. Les persones el que volem és que hi hagi més temps, que el metge tingui aquest costat més de comunicació, etc. Però també veiem que hi ha certes coses que potser no es tenen sempre en compte.
Per tant, metges més humans i més tecnològics, que tot i semblar una contradicció, no és així perquè la tecnologia servirà per agilitzar molt les coses.
Volem més tecnologia, però perquè això sigui utilitzat per tenir més temps. O sigui, si a les consultes estan més organitzades, o sigui, més tecnològicament més avançades, amb més coneixements i tot, això pot donar un temps extra que els metges i les metgesses puguin dedicar-la a la part més humana de la relació amb els seus pacients.
D'aquesta manera, el temps que puguin estalviar gràcies a les eines tecnològiques servirà també per millorar la part humana de l'exercici.
Tot i el que es proposa en aquest estudi que acabem de començar o que he comentat amb la doctora Revuelta, doncs cal començar a plantejar-lo als futurs estudiants de medicina. I això és el que també ha començat a fer la Universitat Pompeu Fabra amb el seu degà, parlat aquest matí, la Mar Puerto.
Joan Ramon Masclans, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'estudi el que ve a explicar és que la ciutadania vol metges que siguin més humans i amb una visió integral del pacient.
Sí, a veure, primer, per emmarcar el tema, el grau de medicina és un grau regulat, és a dir, hi ha unes competències que les metgesses i metges de l'estat espanyol han de tenir, i els de la Unió Europea, i per tant no és que puguem fer un currículum nou a la carta, no? Però sí és veritat que com arribem a assolir aquestes competències, o si creiem que hi ha més competències que poden assumir, això sí que hi ha una llibertat, i per això, evidentment, els estudis no són els mateixos els d'una universitat amb una facultat de medicina que d'una altra. Aquí és on nosaltres tenim ara un currículum nou, i volíem veure arrel d'experiència que ja té de preguntar a la ciutadania sobre diversos temes a l'Hospital del Mar, si això en docència i concretament en el grau de la Pompeu, ara que som l'Hospital Universitari de la Pompeu, d'alguna manera anàvem alineats o podia haver-hi algú que ens cridés l'atenció i poder encarrilar-ho cap a una altra línia. I aquí és on, clar, si no preguntes, no saps. I moltes vegades donem per fet coses, perquè nosaltres també som malalts, i per tant també tenim les nostres experiències, però sempre estan molt esbiaixades. I llavors d'aquí va sorgir la idea de fer aquest estudi, i és cert, has resumit molt bé, que els dos grans eixos que ens diu la ciutadania és: volem que qui ens atengui sigui el millor metge possible, per tant volem un metge molt ben format a nivell tècnic i actualitzat, però al mateix temps el que volem és que sigui també humà i empàtic, no? I que tingui una visió integral de mi com a persona, no?
Com es prepara, per exemple, la universitat per integrar diferents disciplines en els estudis de medicina, com per exemple el que deies, no, de ser un bon metge, tenir la part humana, alhora també estar doncs actualitzat amb les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, perquè contínuament també veiem nous canvis, noves incorporacions, no, per millorar doncs alguns tractaments. Suposo que tot això es deu tenir en compte i les noves generacions deuen créixer ja amb això implantat, no, podem dir. Vull dir, cada cop tothom està molt més actualitzat, cada cop tothom està també doncs molt més conscienciat de com haurien de ser el tracte cap a la persona, i suposo que s'ha notat aquest canvi de generació també d'un temps cap aquí, no?
Sí, el que passa que a vegades hi ha com una dicotomia de si el metge ha de ser humà o ha d'estar molt ben preparat tècnicament, i pensem que no són dues vies paral·leles, és a dir, són dues vies que fan sinergia, és a dir, el metge pot estar i ha d'estar molt preparat, i a la vegada saber que no és un robot, i per tant la tècnica moltes vegades el que t'ha de fer és ajudar a arribar al resultat del diagnòstic, per exemple, amb més precisió i més rapidesa, i sobretot també guanyar en seguretat i en fiabilitat, però també en temps per poder-ho destinar, doncs, això, a escoltar el pacient, a donar-li la mà, a mirar-li la cara, a mirar-li els ulls, i no estar mirant només una pantalla. Mm-hmm. Per tant, no és per separat. Llavors, per exemple, nosaltres la intel·ligència artificial és algo que érem conscients de que no la tocàvem al currículum, i és algo que ja li donàvem voltes, i ara veient que una de les coses que ens diu aquest estudi és que volen que el metge doncs estigui preparat amb intel·ligència artificial i amb les noves tecnologies. Llavors, reforçarem el missatge de quin paper pot tenir intel·ligència artificial a diverses assignatures i farem una optativa de on es toqui el tema de la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Però, per exemple, també ens diuen que el metge està preparat amb que cada vegada hi haurà més pacients sèniors, és a dir, la població s'està fent més gran, i per tant hi ha un canvi de paradigma en el tipus de pacient. Això vol dir que no han de saber de patologia pediàtrica? No, però és veritat que avui en dia hi ha més població gran, i població gran vol dir que té més malalties de base, i que a vegades quan se n'altera una, un equilibri que hi ha de totes les altres es desmunta. Aquesta visió global del pacient més sènior, nosaltres, per exemple, ja la tenim coberta perquè tenim una assignatura a l'últim curs del grau que es titula El pacient fràgil. Per tant, això ho tenim cobert. També, i més amb la pandèmia i amb la possibilitat d'accidents múltiples o de catàstrofes naturals o no naturals, com la que lamentablement hem viscut darrerament a València, ens demanen que els metges estiguin preparats per situacions d'estrès, i nosaltres també tenim en el nostre grau una assignatura sobre patologia crítica a l'últim curs del grau. Però també ens demanen que el metge surti preparat per gestionar els errors mèdics que poden haver. Que això no vol dir que hi hagi mala praxis, eh? És a dir, són conceptes diferents. I això sí que doncs ara posarem unes càpsules de reforç obligatòries en el rotatori, que just abans de que acabi l'estudiant de medicina doncs estigui format, quan es detecta que hi ha un error, com s'ha d'explicar a la família i entomar-lo que el pacient vegi transparència, no? Que no que t'amagues quan alguna cosa no s'afecta d'una forma que acabi amb un error, no?
El que ens mostra tot això que esteu començant, bueno, o que ja porteu també implantat en aquests estudis, és aquesta part humana de la que parlàvem, no? T'agraïm moltíssim que ens hagis explicat doncs tot això, no? De manera tan completa com ho has fet. Aquesta radiografia de com hauria de ser el metge del futur i els metges que esteu també formant perquè d'aquí uns anys puguin ser els del futur i siguin de la millor manera possible. Així que moltíssimes gràcies.
Exacte.
Per explicar-nos-ho.
No, gràcies a vosaltres per l'interès. Tota la cosa ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Recte final del migdia COPE Catalunya i Andorra tenim un apunt entre política i justícia. L'Audiència Nacional ha fixat l'inici del judici contra la família Pujol el dia 10 de novembre de l'any que ve, l'any 2025. En concret, les sessions estan previstes en diferents dates dels mesos de novembre i desembre d'aquell any, gener, febrer, març, abril del 2026. La última sessió està fixada pel dia 23 d'abril. El judici serà pels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil contra la hisenda pública i frustració de l'execució. El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar obertura de judici oral contra Pujol, els seus 7 fills i 16 persones més fa 3 anys, l'any 2021. Marta Ferrusola, una de les investigades, va morir el 8 de juliol de 2024. A més de la família Pujol, entre els investigats i els empresaris Lluís Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilorubí, així com l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès. Sintonia d'Esports Cope, Joan Ballori, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, nova exhibició golejadora del Barça ahir, Déu-n'hi-do-net, eh?
Sí, sí, està el Barça en un estat de forma espectacular. Encadena 7 partits marcant 3 gols o més. Els guarismes d'aquest equip comencen a ser registres ja que queden per la història. El Barça, després de guanyar-li ahir per 2-5 a l'Estrella Roja, se'n va als 55 gols aquesta temporada en 16 partits. Això dona una mitja de més de 3 gols per partit, és brutal. Ahir gols d'Íñigo Martínez, 2 de Lewandowski, gol de Rafinha també i gol de Fermín. El Barça, gràcies a aquesta victòria d'ahir, es situa ja 6è a la classificació de la Champions, per tant està dintre d'aquests 8 primers llocs que donen dret a jugar directament l'eliminatòria de vuitens de final. A més, Lewandowski, amb els 2 gols d'ahir, se'n va als 99 gols a la Champions, està a un gol d'arribar al 100, només han superat la xifra de 100 gols a la Champions Cristiano Ronaldo i Leo Messi, o sigui que números espectaculars. Mm-hmm. Parlarem d'això al programa, també de la victòria de l'Atlètic de Madrid in extremis per 1-2 al camp del PSG. Per tant, després d'haver-se disputat ja 4 jornades de la Champions, tenim el Barça 6è a la classificació, el Real Madrid 18è, l'Atlètic de Madrid en el lloc 23 i fora d'aquestes places que donen accés a passar ronda, tenim el Girona la plaça número 29. Farem balanç de com està la competició quan hem arribat a l'Equador d'aquesta primera fase amb el Guille Uzquiano. També parlarem de l'Espanyol, s'ha fet oficial l'ajornament de l'Espanyol València. En futbol femení passa ronda a la Copa de la Reina al Levante Badalona, que va guanyar ahir al camp d'Osasuna 0-3, i en bàsquet Joan Panyarroya recupera Joel Parra pel Barça-Bascònia de demà d'Euroliga.
Ja ho sabeu, no us perdeu Esperscope, 3 i 5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, però d'aquí pocs segons, com sempre, arriba Pilar García Muñiz a la tarda, ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adéu-siau.